Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Berratti no s'ha entrenat avui amb el PSG, però calma, té permís fins divendres. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Ballori, bona tarda. Tu què tal?
Molt bé.
Perfecte, doncs bona tarda a tothom.
Bona tarda. Berratti i Bellerín, protagonistes del Mercato.
El primer no s'ha presentat a la pretemporada del Paris Saint-Germain, que ha arrencat aquest dimarts, però, com apuntaves, perquè té permís fins al divendres. Veurem. El representant d'Héctor Bellerín ja és a Londres per parlar amb l'Arsenal.
Nou conflicte al Barça, ara amb el seient lliure.
I tot arrel de la informació revelada per Televisió de Catalunya pels presumptes, per les presumptes irregularitats en el servei del seient lliure i la revenda d'abonaments per part del Barça. Jordi Cardoner, vicepresident del conjunt blaugrana, ha defensat el model.
D'aquí a uns minuts parlem del tema amb Toni Freixa. Pols per Didac Vila.
A l'Espanyol, pols entre el conjunt blanquiblau i l'AEK d'Atenes. El futbolista és a Barcelona i el conjunt blanquiblau defensa que ha acabat contracte amb l'equip grec, que diu tot el contrari. Per cert, a l'espera també a l'Espanyol de la desvinculació del porter Roberto.
Avui hi ha Champions. Hi ha Champions. I el Santa Coloma d'Andorra busca la remuntada.
Sí, el Santa Coloma d'Andorra, que a partir de 8:45 del vespre i davant l'ala esquerra d'Armènia, busca la remuntada per superar aquesta primera ronda prèvia de la Lliga de Campions, de la màxima competició continental. El campió d'Andorra ha de remuntar després de la derrota per la mínima al partit d'anada.
Al Tour tenim la quarta etapa.
El d'avui és un recorregut de 207 quilòmetres. És la tercera etapa que supera els 200 quilòmetres. El Tour de França, que va camí de la muntanya, una etapa la d'avui que ha començat a Luxemburg.
També tenim partits de primera ronda a Wimbledon.
Sí, avui pendents dels partits de Marcel Granollers davant l'israelià Dudi Sela i del també català Albert Ramos contra l'australià Jordan Thompson. Per cert, Albert Ramos, que ha guanyat el primer set 6-4, està perdent per 2-1 al segon.
I en bàsquet, l'Uni Girona ja coneix els rivals a l'Eurocup.
És la segona competició europea en importància. El conjunt gironí s'enfrontarà a la primera fase al Guernica, és l'altre equip espanyol, al Lens francès i al Zeglet d'Hongria.
Avui és dimarts, per tant, passa per aquest estudi el David Espinar i comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I a les xarxes que estem preguntant?
A les xarxes, és a dir, al Facebook i al Twitter, d'una banda en clau Barça. Recordeu que des d'ahir estem sortejant un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona, lot que podeu veure tant al nostre mur de Facebook com al compte de Twitter. Us preguntem per la gestió que fa el Barça del servei seient lliure, d'aquesta revenda d'abonaments. I en clau Perica volem saber si, des del vostre parer, l'Espanyol ha de vendre Pau López al Tottenham. Les respostes al mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, i a Twitter som @esportscope. Per cert, que no se m'oblidi que el sorteig d'aquest lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona el farem el divendres, és a dir, amb totes les respostes que ja des d'ahir estem recollint i fins al mateix divendres a les 3 de la tarda.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i això ja està en marxa. El Marc Paires està al control de so, la Raquel Saez a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esports COPE.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Els amors d'estiu són molt intensos, apassionats, quedes captivat per una primera impressió, però normalment ni duren gaire ni acaben massa bé. I aquesta és la sensació que jo tinc amb el que està passant entre el Barça i Dani Ceballos. Un fitxatge ha de ser producte primer d'una necessitat. El Barça té ara mateix a la seva plantilla 7 interiors, els que s'hi afegim Alanyà, Berratti i Ceballos, sumarien 10 interiors, 10 jugadors per dues places. I a més, de per cobrir una necessitat, una mancança de la plantilla, un fitxatge ha de ser el producte també d'un seguiment prolongat en el temps i constant, que et vagi carregant de raons per acabar intentant tancar l'operació. I fa la sensació que l'interès del Barça per Ceballos neix del bon europeu sub-21 que ha fet el jugador del Betis. Es detecta improvisació en el moviment per part del Barça i possiblement nervis també veient que les dues grans operacions que tens com a objectius prioritaris s'aventuren molt difícils de tancar.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem, abans que res, posant-vos al dia dels últims moviments, de les últimes novetats al Mercato Barça, avui amb els dos grans noms propis d'aquest mercat d'estiu en blaugrana, que són Berratti i Bellerín. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Bona tarda. Anaïs Martí, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Primer Berratti, que avui era un dia important perquè avui comença la pretemporada del PSG. Berratti no s'ha entrenat, aquest titular podria cridar l'atenció, però després s'ha de matisar i s'ha de dir que Berratti té permís per no entrenar-se amb el PSG fins al divendres.
Sí, en primer lloc, a dir que el futbolista es troba a París des d'ahir per la nit i que té permís per incorporar-se divendres perquè va jugar dos compromisos amb la selecció italiana. Hem de dir que va acabar amb molèsties al pubis, que en principi no haurien de dificultar la seva tornada als entrenaments, però no descartem veure'l aquest divendres exercitar-se a part o directament no fer-ho. Aquestes molèsties són un motiu suficientment creïble per camuflar aquestes negociacions que definirien al final el seu futur. El conjunt d'Unai Emery entrenarà tots els dies en doble sessió, excepte el dijous. Recordem que del 19 al 26 estaran de gira per als Estats Units. I parlant d'aquesta gira, ja sabem que el PSG va deixar fora Berratti del cartell promocional, també del de la segona equipació, i avui tenim un detall més, perquè el PSG ha redissenyat la seva web i en la imatge principal per arribar a la informació i detalls del primer equip no surt Berratti. El club ha apostat per Rabiot, per Di Maria, per Thiago Silva i també per Draxler.
Crida l'atenció que no aparegui en cap de totes aquestes imatges promocionals perquè tothom sap que Berratti és un dels principals cracs del PSG. Això és indiscutible. Ara haurem d'esperar segurament fins a divendres per veure si Berratti s'entrena o no amb el PSG. Té la coartada d'aquestes molèsties que arrossega i amb això podria jugar també el futbolista per no entrenar-se com a mínim amb el grup d'entrada. I l'altre nom propi és el de Bellerín. El seu agent està a Londres.
Sí, Bellerín va viatjar després de la final amb la sub-21 i el seu representant ho va fer ahir per la nit per afrontar amb el futbolista aquesta setmana de negociacions que, insistim, no ha de ser definitiva. El tracte de Bellerín amb Arsène Wenger és de tota l'admiració. No oblida que ell va ser l'entrenador que va apostar pel seu futur futbolístic i és per això que les negociacions passen primer per mediar amb Wenger sense entrar en conflictes i, insistim, l'operació serà llarga.
Operació que es courà efectivament a foc lent de Ceballos, Oli, cap novetat. Tot està com estava, no?
Sí, des del Barça ens diuen el mateix que ahir, és a dir, que interessa per qualitat, per preu, per la seva edat, de manera que ells estan a l'espera que el propi jugador Ceballos decideixi qui ha de ser el seu club. Diuen des del Barça que té 7 o 8 ofertes i serà el jugador qui decideixi el seu futur després de parlar segurament amb Quique Setién.
Així està el Mercato. Anem ara amb el tema del seient lliure. Suposo que ja ho sabeu, però us recordo que ahir va destapar TV3 que el Barça utilitza seients alliberats pels socis per revendre aquestes localitats com a localitats VIP, amb uns serveis suplementaris, de càtering, et donen les alineacions, t'atenen unes hosteses, i el preu d'aquesta entrada VIP, lògicament, es multiplica més o menys per 5 en comparació amb el preu de venda al públic. Aquesta informació era desconeguda pel soci i s'ha format un gran rebombori. Les explicacions del club les ha donades, ho va fer ahir a la tarda en roda de premsa, el vicepresident de l'àrea social, Jordi Cardoner.
Dius-ne que en la nostra oficina d'atenció al barcelonista, l'OAB, estem rebent i atenent de l'ordre de 25.000 trucades mensuals de socis i sòcies que, entre altres, evidentment, no poden preguntar i se'ls explica tot allò que considerem. Dius que la liquidació del seient lliure està vinculada al preu de venda al públic sense cap altre servei addicional. Del preu de venda al públic, descomptat els impostos, es reparteix 50-50 el benefici independentment de les ventes que generin. Jo crec que algú es pot sentir enganyat quan allò que s'ha explicat és diferent al que s'està fent. Insisteixo, sempre el referenciat de l'entrada a contrastar amb la venda del seient lliure ha estat el PVP. Diferent és que no es tingui aquesta informació.
Saludem a Toni Freixa, com sabeu, exdirectiu del Barça, va ser secretari de la Junta i candidat a la presidència del Barça a les últimes eleccions. Toni, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Primer preguntaria què et sembla aquesta pràctica que està fent el club, utilitzar seients alliberats pels socis per revendre aquestes localitats en categoria de VIP.
És una pràctica que és imaginativa, que suposa haver detectat que hi ha determinat públic que vol i està disposat a pagar aquests preus per una entrada, i en principi aquesta pràctica no tindria cap crítica si s'hagués explicat amb transparència, si s'hagués conegut, i no hi hauria cap problema. Jo crec que el problema de la qüestió és haver-nos assabentat als socis que aquesta pràctica existeix com a conseqüència d'una feina de periodisme d'investigació. I aquí és quan l'assumpte té un maltractament, no? Quan has d'anar després a clarificar coses que s'han sabut sense que tu les hagis explicat abans, oi?
Clar. O sigui que la iniciativa a tu et sembla bona, però que està mal explicada, o més que mal explicada, no explicada, i clar, acaba donant la sensació de que estàs ocultant informació.
Sí, això és molt fàcil. El club és conscient de que els socis del Barça i la gent que viu a Barcelona no està disposada a pagar més d'un determinat preu per una entrada o per un abonament. Per això no puja els abonaments ni el preu de les entrades. Però, en canvi, al mateix temps, hi ha un gruix important de turistes que venen des de diferents països i amb poder adquisitiu important que estan disposats a pagar 5 vegades més aquest preu. Què fa, per tant, el club? Diu, bueno, no canviarem el preu de l'entrada perquè aquest ha de ser únic i aquest és el que permet que el club i el soci es reparteixi el preu del seient lliure, i, en canvi, li afegirem uns serveis addicionals que donarem un preu absolutament desorbitat. La realitat de tot això quina és? Que el que té valor realment és l'entrada. O sigui, hi ha un públic que paga l'entrada a un preu que és l'oficial, i hi ha un altre públic, que és el públic VIP Experience, que paga aquesta entrada a un preu molt superior. És clar, 1.300 euros, en l'exemple que ahir posava TV3, d'increment, no es justifiquen pel fet que hi hagi un càtering, un pàrquing i una hostesa. Aquests 1.300 euros d'increment, òbviament, és el preu que el senyor estranger que ve a Barcelona, el turista, està disposat a pagar per anar a veure jugar Messi, Iniesta, Neymar, Suárez, etc.
Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu ahir vas dir que a les teves reunions, quan eres directiu, no es va tractar d'aquesta situació, no?
Sí, bueno, però això és una cosa que a mi... Jo vaig desvincular-me d'aquesta junta directiva ja en el seu temps, perquè aquesta és una pràctica habitual de la junta, decidir les coses al despatx del president o pel directiu responsable, en aquest cas pel senyor Cardoner. Com que la informació de TV3 parlava que això va començar la temporada 14-15 i en aquell moment jo era directiu, si bé no s'agradi, vaig voler puntualitzar que almenys mentre jo era directiu això mai es va comentar en junta directiva.
I després va... No sé si ho va dir o no, però em sembla que va dir que els acords de la junta directiva del mes de febrer d'aquest any, que es va parlar d'això, que es va aprovar també, i que no va tenir massa ressò després a les rodes de premsa, no? Jo he repassat els acords de la junta directiva d'aquest mes de febrer, que hi van haver 3 juntes directives, una d'elles itinerant, i jo no veig a cap lloc que posi això, que s'hagi parlat d'aquesta situació.
Bé, això és el que...
Oi que va dir el febrer del 2017?
Sí, em va semblar entendre. Va ser una roda de premsa en la que el senyor Cardoner té capacitat per expressar-se. Una altra cosa és que el missatge ens arribi clar com per entendre-ho, no?
Sí, es va entendre, però si tu repasses, no el veus, aquestes juntes directives, això?
No, en tot cas, si l'acord és de febrer de 2017 i aquestes pràctiques es porten portant a terme des de la temporada 14-15, home, podem dir que és un acord que arriba una miqueta tard, oi? 3 anys més tard. I en tot cas, si és que s'ha adoptat aquest acord, el normal, quan hi ha un portaveu que després de les juntes directives comunica els acords, és que ho digui, no? I que la gent ho sàpiga. El que és greu d'aquesta situació no és la pràctica en si mateixa, perquè es comprèn que el club ha de tractar de rentabilitzar els seus actius, les seves instal·lacions, i assistir a un esdeveniment, a un partit on juguen els nostres jugadors, evidentment té un valor molt alt. Això no és criticable, això fins i tot podria ser fins i tot bo si comunicativament es gestiona. El que és criticable és que els socis del Barça, que en definitiva som els propietaris del club, ens assabentem que quan tenim veïns al nostre costat, a l'estadi, que són de diferents nacionalitats i fins i tot a vegades venen amb la samarreta de l'equip contrari, doncs que estan allà perquè se'ls ha venut un paquet VIP. I amb tots els meus respectes, els paquets VIPs potser són les llotges que tenen aquesta condició, però sobta que una entrada, com es va explicar el reportatge de TV3, de Gol Nord, segona graderia, a sota del voladís de la tercera graderia, tingui la condició de VIP.
Més enllà de la investigació, i també perquè després d'aquesta notícia que va difondre TV3 ahir al Telenotícies del migdia, també manifest blaugrana, quan faltaven uns minuts per les 4 de la tarda, ens va enviar un comunicat de 10 pàgines dient pràcticament el mateix, no? Però més enllà d'aquesta investigació, tu com a soci no sospitaves que pogués passar això?
Sí que és cert que un veu que darrerament l'estadi, hi ha més gent de fora que l'estadi de tota la vida que hem viscut des de fa molts anys, no? Ara la gent ve més a fer fotografies i a gaudir d'un espectacle que el fet de donar suport a l'equip. Per això la necessitat en el seu moment de la grada d'animació. Un veu que això ha canviat, no? Que la sociologia de l'estadi en els últims anys ha canviat. Però no et pots imaginar que el que realment és conseqüència d'una pràctica mercantil en què el club prioritza vendre entrades a gent que pot pagar un preu alt que vendre-li aquestes entrades a socis sense abonament, per exemple, amb descompte, amb la qual tindríem més barcelonistes de Barcelona, no vull dir que els que vinguin de fora no ho siguin, més barcelonistes de Barcelona i un caliu més semblant al que sempre hi ha hagut a l'estadi, que no pas ara, que és veritat que hi ha partits que sembla la ONU, allò, però bueno, el que un no es pot imaginar és que això és conseqüència d'aquesta pràctica que vam conèixer ahir, ja dic, gràcies a la informació de Xavi Torres, de TV3, que és qui ens ha informat els socis i no el club.
Aquesta informació ha generat o genera un conflicte important entre TV3 i el Barça, no estem parlant de qualsevol cosa, dos transatlàntics. És evident que la imatge de la Junta, segurament per una mala explicació, una mala comunicació, surt tocada, queda debilitada. Veus a la Junta ara mateix en una situació de debilitat gran, Toni?
Sí, estem passant una època després de l'acabar la temporada amb moltes notícies i cap bona. I això dona una molt mala sensació. Fins i tot hi ha l'Agustí Benedito que ha plantejat aquesta premoció de censura sobre la qual tothom ha parlat, i jo sempre dic que jo el que espero de la Junta Directiva, que fa 2 anys va guanyar les eleccions aclaparadorament, que sàpiguen gestionar el club en moments difícils. Que sortir i dir que hem guanyat un triplet i guanyar les eleccions, això ho faria qualsevol. Quan les coses no van del tot bé és quan s'ha de veure aquest lideratge i aquesta capacitat de gestió. Encara espero que la tinguin, vull dir, no he abandonat, no he tirat la tovallola. Espero que el president no canceli la compareixença de final de temporada, que ens doni les línies bàsiques del projecte que començarà aquesta nova temporada, que ens il·lusioni, que ens doni bones notícies, que en definitiva ens faci sentir als socis que estem en bones mans, perquè si no haurem de concloure que 25.000 socis es van equivocar el 2015, i crec que això no pot ser.
Tu creus que hauria de ser més rigorós el senyor Cardoner quan se li demana el nombre d'abonats que hi ha? Perquè, clar, el dir 85.000, tal, jo crec que cada vegada hi ha menys.
No ho sé, amb això no m'atreveixo a discutir-li.
Això són dades objectives, eh?
No, sí, dir, home,
hauria de tenir exactament la dada i dir, som 81.321.
Sí, sembla...
No, 85.000, tal.
I sí, resulta... sembla estrany sí. Que sigui 85.000 rodons, no? O
sigui, que sí, jo crec que cada vegada dona la impressió, pel que tu deies de la gent que va al Camp Nou, que cada vegada hi ha menys abonats i més entrades d'aquestes.
Sí, sí, bueno, és el que dèiem al principi. És normal que un club que necessita ingressos perquè té moltes despeses i és molt pagar aquests jugadors que tenim i el projecte esportiu necessites molts ingressos, t'adones que hi ha un mercat de gent disposada a pagar aquests preus per les teves entrades i ho promous. No seria criticable, però sí és criticable que això no s'expliqui adequadament. Per això estan precisament les assemblees, per això estan les compareixences del portaveu, per això estan les rodes de premsa del president. En definitiva, que el soci del Barça sàpiga què és el que està fent el club amb un patrimoni emocional com és el Futbol Club Barcelona per tots nosaltres, que dipositem en mans d'una junta directiva que ha estat escollida aclaparadorament. Per tant, necessitem una junta directiva que lideri, un president que comparegui, un president que doni la cara, que s'expliqui, que se li entengui. Això és fonamental, perquè està donant la cara només quan has guanyat un triplet per guanyar unes eleccions, home, és enganyar una mica, no? Perquè s'ha de saber estar en els moments fàcils i també en els moments difícils. Perquè només ell pot fer-ho, els altres no podem fer-ho. Els altres l'únic que podem fer és humilment donar la nostra opinió, tractar de ser respectuosos i encara confiar en ells quan ens estem quedant sense arguments.
Per aquesta situació de debilitat que comentàvem, descartes a curt termini aquest estiu una dimissió de Bartomeu o una cessió de poders de Bartomeu a Cardoner?
Voldria pensar que això no passarà. Si el senyor Bartomeu es presenta al mes de juny del 2015 amb un compromís de ser-hi fins al mes de juny del 2021, no seria comprensible que ho deixés estar el 2017. Sí. O sigui que, ja dic el que he dit abans, espero que reaccionin, que ens convencin, que ens donin la sensació de que estem en bones mans. I en quant a això del traspàs de poder, soci, el Barça acostuma a votar una persona que es presenta com a president. Això, en el seu moment, quan Sandro Rosell va dimitir, jo vaig ser l'únic directiu que vaig demanar amb junta directiva que es convoquessin eleccions immediatament. Probablement per això em va costar el càrrec de secretari, per no acceptar aquest traspàs de poder totalment artificial, i per això jo crec que el president ha de ser sempre responsable i esgotar el mandat fins al final, com no sigui que hi hagi una raó molt de pes que sigui més provinent de la voluntat del soci i de l'estat d'opinió que no pas de la seva incomoditat personal.
Toni Freixa, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
De seguida seguim parlant del tema amb el David Espinar, que entra de seguida a aquest estudi, però abans, Open Camp. Allà ja saps que pots viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Aconsegueix ja les teves entrades a través de Ticketmaster, del Cort Inglés, de La Vanguardia i també de la pàgina web opencamp.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Gordi.
No.
Estamos en pleno agosto con picos de 43 grados.
No.
¿No crees que ya va siendo hora de quitar el edredón de plumas?
Que no, que por la noche puede refrescar.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en Bankia.es.
Mira el Huawei T8 Lite que me he comprado en la tienda de móviles.
Anda, yo me he comprado el mismo en El Corte Inglés.
Con cámara de 12 megapíxeles, 3 gigas de RAM. ¿Cuánto te ha costado a ti?
Estaba de oferta 199 euros.
¿El mío también?
Ya, pero a ti no te han regalado el seguro. A mí sí.
Ahora tienes el Huawei T8 Lite 2017 por 199 euros y 3 meses de seguro gratis. Solo en El Corte Inglés. Los tecnoprecios. Mucho más que un buen precio.
Doncs seguim, seguim amb el tema del seient lliure, que dona molt de sí. Volem comentar-lo avui amb el David Espinar, que ens visita com cada dimarts. Què tal, David? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un incendi més, eh?
Sí, i és d'aquestes coses que dius, no? Aquesta secció parla de coses que normalment no es parla, i és cert. Normalment no es parla del seient lliure que surt un incendi d'aquesta magnitud.
Què et sembla, el tema?
Em sembla confós, com gairebé tot el que envolta aquesta junta directiva. Jo penso que, explicat abans, és fins i tot comprensible que una directiva faci aquestes coses. El que no pot ser és que s'assabenti el soci, la premsa, per un reportatge d'investigació, en aquest cas de la Televisió de Catalunya. Això ho han explicat, dius, no, és que nosaltres tenim els abonaments dels abonaments més barats del futbol mundial. És cert. Tenim 3.000 localitats reservades pel passaport infantil. Perfecte. Però ho has d'explicar. No pot ser que un soci se n'assabenti que rep una quantitat molt inferior a la que tu reps, diguem-ne, mercadejant amb aquesta localitat com a club. I per això jo crec que un cop més ha estat un problema de comunicació.
Al soci li semblava que la seva localitat, si ell alliberava el carnet, doncs li donarien el 50% del preu de la localitat. El que no sabia i no havia investigat és que realment el club pot fer això, pot vendre aquesta localitat més cara que el preu de venda al públic. I a vegades jo li he dit al Ballori, tu has mirat alguna vegada si al teu seient hi ha un xinès que ha pagat 1.000 euros? Doncs això, no sé, aquest estudi de TV3 i del Manifest Blaugrana està molt bé, però arriba tard. Jo tenia aquesta inquietud des de fa molt temps.
Des de fa mesos, és veritat.
Sí, sí, clar.
I ho vam tractar aquí, a Sports Cope. Sí. I el club vam trucar a un executiu i ens va dir que no, el que cobra el soci si llibera el carnet és el 50% del PVP.
Preu de venda al públic.
I ens ho va dir. Sí. Que passa que la junta directiva, com tu dius, no ha acabat de dir-ho clarament si no fos per aquesta investigació.
No, i una cosa més, que òbviament tu infles el preu quan fas una oferta que inclou pàrquing, servei d'hosteses, càtering, etc. Però la proposta de valor és l'entrada, és el seient, perquè tot això ho tens a qualsevol discoteca. El que un turista o un empresari, un executiu, paga més calés és per estar al Camp Nou, és a dir, per fer servir el seient del soci,
i no per veure
les hosteses i totes aquestes històries
i per veure determinats partits.
Clar, la paga proposta per veure... valor és el seient.
Tu vols anar a un Barça-Madrid i intentes aconseguir entrades de preu de venda al públic i no n'hi han. En canvi, si pagues
n'hi han molt poques,
700 o 1.000 euros o 1.500 euros, entrades VIP sí que aconsegueixes.
Tenen raó també amb el repartiment solidari, que expliquen que és una normativa que s'ha inclòs al club fa poc, no fa tant, que ara reparteix aquest excedent entre, diguem-ne, la zona del sector. La gent del sector.
A mi mai me l'ocupen, tal, sí. Doncs mira, però, ja t'ho pagaré.
Això és solidari, tot el que vulgueu, però tampoc no va explicar-se. I em sembla que aquest reportatge parla d'un denunciar fets de fa més anys que no pas. Sí. La vigència d'aquesta normativa, que, sí, com dic, és recent.
Partits des del 2012.
Clar, 3 anys, em penso, sí. 3 o 4 anys. Aquest és el problema. Aquest és el problema, que tu canvies la normativa. No, hi ha un acord de la Junta. Bé, però explica-ho. No hem vist el soci a la memòria. Jo mira l'acord de la Junta
Directiva, perdona, del mes de febrer, hi ha dos o tres juntes directives i no posa cap acord en aquest sentit.
I el que deia, no pots enviar el soci a la memòria. La memòria no és una eina de comunicació. Tu ho has de fer perquè és obligat. Una societat ha de tenir una memòria d'activitat econòmica. Si tens més de 500 treballadors, des de fa uns mesos hi ha una directiva de la Unió Europea que també has de parlar del teu desempeny social i de medi ambient. Però bueno, diguem-ne, tu tens la memòria, però això no és una eina de comunicació. Clar. Pel soci. L'eina de comunicació pel soci són coses molt més properes, als mitjans de comunicació, les xarxes socials, els
una
mitjans
carta,
del club,
una carta al propi soci,
una trucada, tens moltes coses que no pas enviar als socis a llegir una memòria que és il·legible.
Tornem al mateix que deies la setmana passada, el problema de la comunicació.
Totalment, i és una qüestió greu perquè el Barcelona és una entitat global, universal, d'una importància brutal, i aquestes coses s'han de cuidar molt, perquè no pot ser que qualsevol bona voluntat d'aquesta junta estigui sota sospita.
Parlant de comunicació, per què creus que TV3 treu aquesta investigació? Perquè també podria obviar-la i únicament sortir Manifest Blaugrana dient aquesta informació. I ells, i nosaltres, ens faríem ressò del que diu Manifest Blaugrana. Però és TV3, abans que Manifest Blaugrana arribi al comunicat seu, qui difós aquesta investigació. Per què? No interessa Bartomeu, per exemple?
Si no interessa que sigui Bartomeu...
Que sigui president, sí.
No sé, al cap de la fi, TV3 és col·laboradora del club, no? Patrocinadora de l'entitat.
Sí, sí, però una cosa és Barça i una altra cosa és els que manen avui al Barça. Perquè aquesta informació la podrien haver obviat perfectament. El director general de TV3, el director d'Esports, diu, no, això no ho toquem perquè és el Barça i tal. Per què surt a TV3? Tenen ganes a Bartomeu? És el que em pregunto.
Jo no sé si tenen ganes a Bartomeu, podria ser, però jo crec que la funció de TV3 i de qualsevol mitjà de comunicació és denunciar les irregularitats del Barça, de la Generalitat, de l'Ajuntament de qualsevol poble o ciutat.
No és molt habitual, eh?
No.
En política no és molt habitual.
Jo estic parlant que jo crec que és l'obligació d'un mitjà de comunicació.
Clar.
Ara, si hi ha interessos,
no
sempre hi ha.
No estem acostumats a que TV3 tracti d'aquesta manera el Barça.
Hi ha...
O el que mana la política.
Hi ha
política.
Relacions comercials entre el Barça i molts mitjans de comunicació que expliquen moltes actituds de mitjans de comunicació vers el Barça o vers l'Espanyol o el Real Madrid, tant se val, perquè relacions avui dia entre els clubs i els mitjans de comunicació hi ha de moltes formes. Ara bé, tota aquesta història forma part d'una cosa que ens hem d'acostumar, tot i que el Barça no sigui societat anònima esportiva. És el nou futbol. És un futbol que prefereix clients que no pas afeccionats.
100% mercantilista.
Totalment. Això és una mica el model dels equips, dels esports professionals americans, que s'ha extès a Anglaterra ja fa temps que està implantat aquest sistema, i a Espanya és el que està passant. Els clubs no volen afeccionats, volen clients. I tant se'ls hi fa si aquesta mateixa localitat avui hi ha un japonès, demà un americà i demà passa un espanyol. Mm. O un rus. Doncs se val. Van rotant com els restaurants, les taules...
I a més a més...
Roten afeccionats.
I a més a aquesta ciutat, on precisament hi ha de tot això. De gent que va a la Sagrada Família, de japonesos, de tal, de no sé què... I gent que va al Camp Nou. I són clients.
Sí, això què pot portar? Que ens oblidem de les mocadurades, quan van malament les coses...
Sí, no.
L'ambient d'evitar l'estadi ha canviat radicalment en els últims 10 anys, però radicalment.
Exacte. Mm. No actituds tan reivindicatives com hi havia abans a l'estadi... És el que pot
passar. Desnaturalitza una mica, o una mica bastant.
Penso que sí. Ara.
Però també altres clubs, eh? És a dir, el Bernabéu no és el que era, tampoc.
No, el Barça no és l'únic. No, és una excepció. Ja et dic que és el futbol modern, el futbol que cada dia més és el que estem vivint. I és cert que el Barcelona ha de lluitar amb clubs molt rics. El Barça no és un club molt ric, és un club que té molts calés, però no és un club molt ric. És la diferència amb altres clubs com el PSG, el United, el Chelsea, el Madrid. Són clubs que tenen un balanç d'ingressos i despeses molt més alt que no pas el Barcelona. El Barcelona té molt moviment, però no té capacitat de fer grans fitxatges, per exemple.
Per això fa falta imaginació per aconseguir ingressos. I jo crec que una bona idea és això que s'estava fent a través del seient lliure amb les entrades VIP. El problema és el que tu dius,
no,
que això s'ha d'explicar bé, perquè si tu ho expliques bé, jo crec que el soci ho pot entendre, perquè al final el soci mai guanyarà més diners del que paga per l'abonament. A partir d'aquí, tot el que el club pugui generar de més, que al final redunda en la bossa del club, jo crec que pel soci fins i tot és positiu, perquè després al soci li agradarà que el Barça pugui fitxar Berratti, pugui fitxar Bellerín, i per això fan falta diners. Però com no ho has explicat bé, al final la gent es queda amb la sensació de que els estan enganyant o els estan amagant informació. I la junta directiva, del que és una bona idea, surt debilitada, perquè avui està debilitada, molt més que ahir.
Sí, és una junta amb una credibilitat molt feble. No hi ha un portaveu que tu... No dic el portaveu a Josep Vives, eh? Dic, no hi ha, el club no té un portaveu que surti i serveixi la seva versió per tapar boques. No, al contrari. Encara genera més sospites quan intenten explicar les coses. I això és un problema greu.
Tu, Oli, que portes molts anys amb això, tu també, David, veieu el president Bartomeu ja en una situació molt límit, de molt desgast, de que es pugui arribar a cansar, de que fins i tot no sé si pugui arribar a dimitir o pugui arribar a delegar en Cardoner. Creieu que està a prop un moviment d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud?
Podria ser, perquè Bartomeu està perquè està. Està perquè Rossell se'n va anar, va quedar amb Bartomeu, el Barça va guanyar el triplet i va guanyar les eleccions, però sí que està doncs esquitxat en temes de Rossell, per exemple, el tema Neymar, està esquitxat en temes que potser doncs, li poden perjudicar, i es veu que el tarannà diari del club no és el que a lo millor la gent voldria, no? I la gent a lo millor vol un canvi. I perquè hi hagi un canvi ho ha d'haver d'una manera tranquil·la o d'una manera, doncs, beligerant. Que si moció de censura, que si ara t'ataco per aquí, que si ara tu em demandes, dic lo de TV3 i el Barça, i això té un mal final, i a lo millor ell es cansa i diu, dona un pas al costat. Hi ha polítics que han fet un pas al costat, no? Artur Mas va fer un pas al costat i tal, i ara et quedes tu. Doncs pot passar també que faci un pas al costat i es quedi Cardoner. Cardoner, que té, sembla que ADN de lluitador i de voler ser president i tot això, doncs potser és el futur immediat del Barça, que potser no és el millor pel Barça, però és una mica el panorama que jo ara mateix o canvia molt o estic veient.
Estem parlant ara de diguem-ne, les conseqüències d'una cosa legal il·lícita, que sí, només ha estat malament explicada.
Sí.
Si el senyor Bartomeu no ha dimitit després del cas Neymar, que això sí que em sembla molt greu, jo no crec que faci aquest moviment ara, precisament. Potser que ja tindrà molta més pressió, però això és una cosa que... L'única cosa que ha passat és que ho han explicat molt malament.
Sí.
El cas Neymar és una cosa greu, sota el meu punt de vista. I els temes del patrocini amb el Qatar, jo crec que també és una qüestió greu. Mm. Però si amb això no ha marxat, jo no trobo... Potser està
cansat...
Potser
per acumulació...
Però seria per això, per una acumulació, no pas per aquest darrer incident.
Mm-hmm. Molt interessant la conversa, com sempre. David, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Seguir el debat, Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guas, que abans us explico que Indoor Karting Barcelona és, com ja sabeu, el millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb kart, pots fer allà moltes coses més, Oli, ja ho saps.
Passar tot el dia allà, eh?
Sí, tens per fer mil coses. Anar amb kart, evidentment, tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà, sí, i tens també el Laser Tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de tu crossover Nissan financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre.
Ni al otro.
Nissan. Innovation that excites.
¿Qué te parece el pedazo televisor Panasonic de 49 pulgadas que me he comprado?
Anda, yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés y me lo han financiado en 12 meses.
Con 4K, HDR, Smart TV, ¿cuánto te ha costado a ti?
Estaba de oferta, 699 euros.
¿El mío también?
Ya, pero a ti no te lo financian en 12 meses, a mí sí.
Ahora, financiación hasta en 12 meses, solo con los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1.000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De Memory, de Pharma OTC.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Gentilesa de Bracafé,
us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafè, el millor cafè.
Bracafè és per tothom, Oli.
Un espresso.
Espresso per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal? Un tallat.
Talladet. Tomás Guas, bona tarda.
Bona tarda, querido. Espresso i zupando.
Cafè sol, marxando. La movida del senyor lliure, Emilio. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que no hay movida. No sé, tengo un poco la sensación de que hemos, de que alguien ha intentado encontrar un filón espectacular y yo creo que lo que hay es un error de comunicación, uno más tremendo por parte del club hacia sus socios, que o no han sabido explicar o no han tenido necesidad de explicar, pero yo creo que una cosa es alquilar un asiento de 50 euros y otra cosa es alquilar uno de 250 con parking, catering, azafata y jet. No sé, tengo un poco la sensación por lo que veo. Y tengo la sensación de que una vez más no se ha sabido explicar o bien hacia los socios, o bien hacia los medios, o bien hacia la gente, cómo funcionan esos baremos. No tengo la impresión de que estemos ante un Watergate, de que han metido mano en la caja. No tengo esa impresión.
Bien. Tomás.
Hombre, sería de una cutrería tremenda. Ahora yo pregunto una cosa, porque seguramente está molt clar, yo no ho entenc. Si yo tengo un seient a la segona graderia, sí, ¿no? Mm. Y aquest seient es ven per 100 euros. Aquest seient té catering després? O sigui, a veure, no acabo d'entendre. Perquè si jo tinc una llotja o tinc unes entrades de tribuna, jo què sé. Però si jo estic a la segona graderia, poso el seient lliure, Barcelona-Albacete, perfecto. Llavors, aquest seient es reconverteix en una cosa amb catering? Això com ho entereu vosaltres?
És possible, és possible.
Sí. Si tu pagues pel VIP experience...
No, yo creo que hay asientos o abonos que ya lo tienen y otros que no lo tienen. No hay asientos de 20 euros que se convierten en 500.
No, pero Emilio, yo soy socio de la segunda gradería y tengo mi carnet de socio que pago 600 euros al año. Es un decir.
Sí.
Yo voy y me siento y me mojo cuando llueve.
Pero si tú no tienes, la cabeza. Tú no tienes catering, no lo tiene tampoco el que lo alquila.
Ah, estamos. Vale, correcto.
No, pero Emilio, tu asiento de abonado, sí que si tú lo liberas, ese asiento, de hecho, es lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que se denuncia, se convierte en un asiento VIP.
No todos, pero lo
no,
menos
no,
sí.
No.
Sí, sí.
Yo creo que no.
No, hombre, la queja de los socios es porque claro, su asiento de abonado ha sido utilizado como asiento VIP luego por el club.
Sí, eso sí. Entiendo yo.
Asientos normales.
Eso es. Pero si luego preguntas al club, te dice, no, pero tú tienes derecho al 50% siempre...
Del precio de venta al público.
Pero de precio de venta al público.
Claro.
Otra cosa es que lo utilicemos en algunos sectores, lo utilizamos para entradas VIP. Que puede ser, como dice Tomás, perdona, la tercera gradería, el lateral, es decir, no es en un sitio privilegiado, no es en un palco, es una butaca exactamente normal, igual que cualquier otra, margen, pero con azafata, catering, parking, etc.
Al margen de que ya sé que no es políticamente correcto, porque evidentemente no es políticamente correcto, tal vez por eso me toca decirlo a mí, al margen de que el debate deberíamos de arrancarlo en la situación de por qué tienes que alquilar tu abono y por qué no vas a disfrutar del Barça y a empujarlo y animar y a tal y cual, ¿me entiendes?
Bueno, es evidente, es una posibilidad que te da el club. Y...
Es evidente que si hiciéramos este análisis o abriéramos los teléfonos o las redes sociales, nos encontraríamos con 1,5 millones, bueno, perdón, si hay 102.000 socios y hay 50.000 que lo ponen en venta, nos encontraríamos con 42.500 casuísticas, seguro. Muchas de ellas, por supuesto, me temo, de gente necesitada de hacerlo para poderse pagar el abono. No me cabe ninguna duda. Pero estamos hablando realmente de una cosa que no deja de ser una cosa puntual y se ha convertido en un negocio por parte de todo el mundo y en una manera de no hacerle custar al equipo, clarísimamente, con perdón.
En el Real Madrid, por ejemplo, también pasa algo similar, pero no tanto, ¿no? En el Real Madrid tú llamas a un número de Hospitality VIP, que está en la página oficial del Real Madrid, y te dicen, sí, tenemos entradas para la final de la Supercopa de España frente al Barça del mes de agosto a 600 euros, pero ya es un sector en la grada baja lateral oeste, que no es la liberación del socio, que también puede hacerlo el abonado en otros lugares, ¿no? Pero ahí es un sector ya acotado solamente para VIP, en el Real Madrid. Y hoy he preguntado y costaban 600 euros.
Sí, bueno, a ver, lo dice el Emilio, técnicamente es irreprochable. Ahora, en cuanto a mí me pones un partido a las 4 de la tarde, otro a las 10 de la noche, y el otro donde sea, y me da una posibilidad de sacar un dinerito de unos abonos que baratos no son, pues chico, ¿qué quieres que te diga? No sé si es políticamente correcto o incorrecto, yo lo entiendo. O sea, yo si me hago socio de un club es para ir al fútbol, coño, para ver a mi equipo. Ahora, no me lo pone usted fácil tampoco esto, ¿eh? Claro, que el año que viene, pues lo que te estoy diciendo, Barça-Levante, domingo 4 de la tarde. Oiga, mire, maestro, es que me está usted complicando cuando lo tengo por la tele y me ahorro el desplazamiento de ida y de vuelta.
No sé. Bueno, yo conozco, todos nosotros conocemos gente que se llega a pagar el abono del Barça, solamente con el Barça-Madrid.
Sí, sí, sí.
O sea, que se lo paga el de todo el año. No por esta vía, evidentemente, sino por la vía de buscar a alguien.
Eso no es legal, Emilio.
Que le dé 1.500 euros, quedar con él en la puerta. Y
eso no es legal, ahí te pueden dar de baja de socio. ¿Eh?
Evidentemente, pero eso hay decenas y decenas y decenas de socios que lo hacen.
Aquí deixem amics de moment, Emilio, Tomás, moltes gràcies, eh?
Un abraç.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La semana que viene llega el exterminio de la raza humana.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Conecta con 13TV y vive el fin de nuestra civilización.
No eres una mascota.
Una batalla épica entre los hombres y los monos.
Es listísimo, ¿verdad?
La saga clásica del planeta de los simios al completo en el ciclo sesión doble.
¿Estás bien, colega?
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mundo Deportivo et convida a formar part d'un mosaic fotogràfic gegant a l'Estadi Olímpic per celebrar els 25 anys de Barcelona 92. Penja la teva foto a mosaicbarcelona92.com i forma part de la història olímpica. Amb el suport de Mundo Deportivo i de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini de CaixaBank, Danone, El Corte Inglés, Freedom, Allianz, Coca-Cola, Movistar i Seat. Entra a mosaicbarcelona92.com.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Doncs de l'Espanyol parlem. Manel Espósito, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Ara sembla que sí, Roberto serà jugador del Màlaga en les pròximes hores.
Efectivament, Roberto Jiménez deixarà de ser jugador de l'Espanyol tan ràpid com el Màlaga faci oficial l'incorporació del porter madrileny al conjunt andalús. Roberto arribaria cedit amb compra obligatòria al pròxim curs. L'Espanyol rebria 2 milions d'euros després de veure com Diego López ha estat el porter titular amb únicament 4 partits de Lliga i 2 de Copa per part de Roberto Jiménez la propera temporada, la passada temporada.
I Didac Vila decidit a deixar l'AECA per fitxar per l'Espanyol.
Efectivament, Didac Vila i el seu entorn defensen rotundament que el futbolista ja no és jugador de l'AECA d'Atenes, el lateral esquerre va signar per 2 temporades, però el conjunt grec defensa que encara li resta un curs més a Grècia. Perquè Didac Vila no tingui fitxa a l'AECA al pròxim curs, l'entorn del futbolista ha enviat una carta a la Federació Grega per veure si es pot fer efectiva el seu traspàs al conjunt blanc i blau, que ara mateix es manté al marge.
Gràcies, Manel. Sí, és 4 de juliol, però hi ha Lliga de Campions. Partits de tornada de la primera ronda. Avui Santa Coloma d'Andorra, Salasquer d'Armènia, a 8:45 al Comunal d'Andorra, amb 1-0 a favor dels armenis del partit d'anada. Tenim a Ildefons Lima, que és jugador del Santa Coloma i capità de la selecció d'Andorra. Ildefons, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparats per remuntar?
Doncs sí, aquesta és la nostra intenció. Sabem que és complicat, però bueno, juguem a casa i ho intentarem de totes les maneres possibles.
Home, un 1-0 del partit d'anada en contra, és un resultat ajustadet. Ho veus factible o per les característiques del rival ho veus complicat?
Bueno, la veritat que ens hem enfrontat als campions d'Armènia 3 de les últimes 4 vegades en Champions i aquí a Andorra doncs mai han aconseguit la victòria, no? O sigui que també és una de les nostres forces i hem de ser optimistes i creure que ho podem aconseguir. Sabem de la dificultat perquè el campió d'Armènia en comparació amb Andorra és més important futbolísticament, però bueno, sabem que a casa nostra podem tenir opcions.
Ells en què són forts, Ildefons?
Bueno, són jugadors molt físics que intenten jugar un joc bastant ràpid i de força i, bueno, evidentment, físicament són superiors a nosaltres, però juguem a casa i hem de donar doncs, tot el que tinguem nosaltres.
I ambient o què, de cara al partit?
Doncs suposo que sí, crec que el Comunal estarà gairebé ple i bueno, el resultat de la gala fa que la gent tingui il·lusió perquè passem.
Molt bé, estarem pendents de vosaltres a partir de 8:45. Gràcies per atendre'ns, Ildefons, molta sort. A veure si estem a la segona ronda.
Espero que ens torneu a entrevistar a la segona ronda.
Si passeu, està garantit. Una abraçada forta.
Vinga, vosaltres.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casolé, Bordeus, Bicis, Quique Iglesias.
Hola, Quique.
Bona tarda.
Bona tarda. Quarta etapa del Tour en marxa. Sí. Això que acaba l'esprint o què? S'entretalla això, eh? Estàs trepitjant un cable, em sembla. Alguna cosa així que no acaba de veure? No, això no serà possible, eh?
Això no serà possible.
A veure si et truquem per telèfon.
Ok.
I mentrestant, parlem de tennis. Actualitzem la jornada Wimbledon. ¿Qué destacamos hoy? Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Valtteri. Segundo día de competición en el torneo londinense. Hoy quedaban por debutar muchos españoles. Ferrer se ha impuesto en 4 sets a Gasquet. Albert Ramos gana 2 sets a 0, 2-1 abajo en el tercero. Muguruza, un set arriba, 3 iguales en el segundo. Pendientes también de que comiencen Feliciano y Granollers. Y también por debutar Federer i Djokovic.
Estem pendents de la jornada a Wimbledon. Gràcies, Raquel. Ara sí, Quique Iglesias, via telefònica des del Tour de França. Quarta etapa, deia que segurament en final a l'esprint, no?
Sí, i això que estem vivint, l'aventura, boja aventura d'un jove belga de 26 anys que es diu Guillaume Van Kensburg i que, escolta, està escapat des del quilòmetre 1. Això vol dir que porta 150 quilòmetres en fuga en solitari. De moment manté 3 minuts 25 d'avantatge sobre el gran grup, ha arribat a tenir fins a un quart d'hora, però bé, serà sens dubte el gran heroi del dia sense recompensa, perquè no arribarà a guanyador. A l'arribada aquí a Vittel, a una ciutat doncs, termal, balneari, Vittel, aquí va fer una pretemporada l'Espanyol, en Paco Flores, fa ja un munt d'anys. Avui sí, presumible sprint, així que ocasió pels Sagan, Cavendish, Kittel, Greipel i companyia, i sense problemes per els grans favorits que demà sí, es jugaran la primera victòria en etapa de muntanya aquí als Vosgos.
Escoltarem després el final d'etapa, cap a quina hora, Quique?
L'etapa acabarà 5:15, 5:30 i des de les 4 ho expliquem a les aplicacions de Tiempo de Juego i Cope Punès i també totes les emissores de Cope Más.
Una abraçada, Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Acabarem amb bàsquet, Albert, i ja coneixem els rivals d'Europa de l'Uni Girona.
Sí, a l'Eurocup, els rivals de l'Uni Girona, és la segona competició europea en importància, el sorteig s'ha fet aquest matí, i a la primera fase són 40 equips, grup de 4 per l'Uni Girona, està enquadrat juntament amb el Guernica, que és l'altre equip espanyol de la competició, el Lens francès i el Seglet d'Hongria, un Uni Girona que gairebé té tancada la plantilla, amb 7 incorporacions i 3 renovacions, i el Pere Puig, que és el director esportiu del conjunt gironí, parla a Esports Cope del perfil d'equip que té.
Jo crec que serà diferent. Hem intentat mantenir que fos un equip amb talent com l'any passat, com les darreres temporades, però hem intentat doncs, que sigués més físic. Jugar a la competició europea és una competició doncs, que els arbitratges i la fortalesa dels rivals és un joc molt més físic, molt més dur, i hem intentat doncs, equipar-nos a aquests equips.
es manté l'Unigirona a Europa. Recordem que l'Eurolliga, el representant espanyol serà el Perfumeries Avenida de Salamanca, el campió de Lliga.
Perfecte, entrem al darrer minut d'Esports Cope, un minut i les quatre, d'última hora que tenim.
Mira, hem de destacar una renovació d'un jugador important al Barça Lassa d'handbol, és el tunisià Will Jalut, que serà blaugrana per quatre temporades més, fins al 30 de juny de 2021.
Perfecte. Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Que vagi bé, fins ara.
Gràcies, Oli.
A tu, gràcies.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 8:15 a la Linterna Catalunya, a 9:15... Arriba com cada dia a Deportes Cope i a 12:15 el partidazo. I atents al final d'etapa a la Vuelta, Ciclista a Espanya, anava a dir, no, al Tour de França. Seguiu la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot.